Les dels ajuntaments catalans estan plenes des de les 7 contra la suspensió del 9N. Milers de persones s'han concentrat davant els consistoris en la que és la primera mobilització convocada per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural després de la suspensió cautelar de la consulta dictada ahir al vespre o decidida, millor dit, pels magistrats del Tribunal Constitucional. L'endemà d'aquesta decisió, els promotors de la campanya Ara és l'Hora, amb el suport dels partits partidaris de la consulta, han avançat l'inici de la campanya pel sí a la independència amb centenars de concentracions encapçalades per les de les capitals catalanes amb el començament dels porta a porta per convèncer els indecisos. L'escenari principal d'aquesta protesta és la plaça de Sant Jaume de Barcelona davant de l'Ajuntament i del Palau de la Generalitat. Tot i el xàfec que descarregava ara fa una hora, l'espai ha quedat ple de partidaris, sobretot de la independència, amb una gran pancarta amb el lema "Un país petit que entre tots farem molt gran". Recordem, d'altra banda, encara sobre aquest tema, que el govern català suspèn de manera cautelar i temporal la campanya informativa sobre la consulta del 9N, però alhora remarca que el procés sobiranista continua. Ho ha dit el portaveu i conseller de la presidència, Francesc Homs, després de la reunió del Consell de Govern. Abans, la mesa del Parlament aquest matí havia acordat posar en marxa els serveis jurídics perquè s'estudin i es presentin al·legacions a la ràpida resolució presa ahir pel Tribunal Constitucional. El Butlletí Oficial de l'Estat, de fet, ha publicat avui oficialment l'admissió a tràmit per part de l'Alt Tribunal del recurs d'inconstitucionalitat presentat per l'executiu de Mariano Rajoy. I el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha presentat aquest matí al Congrés els detalls del projecte de pressupostos de l'Estat per a l'any vinent. Una de les primeres xifres conegudes és la inversió a Catalunya l'any vinent, un total de 1.072 milions d'euros, un 9,5% del total de la inversió, la meitat del que Catalunya aporta al Producte Interior Brut. Fins aquí l'actualitat. Continueu a la sintonia de Ràdio Estel i a les 9, Bàsquet al dia.
Sens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Que els fills creixin en edat no vol dir que siguin més madurs. Si busquem al diccionari la paraula maduresa, ens diu que és quan una fruita ha aconseguit un desenvolupament complet. Però aconseguim desenvolupar-nos del tot o sempre hi ha un punt infantil dins nostre? És cert que la nostra societat cada vegada pateix més l'efecte Peter Pan? Sovint sentim la frase "és més madur del que toca per l'edat". Però quan toca ser madur? Al programa d'avui parlarem de la maduresa i explicarem els trets d'una personalitat immadura. Moltes vegades l'afany dels pares per fer la vida més fàcil als fills o sobreprotegir-los en excés acaba esdevenint contraproduent per al seu desenvolupament. A poc cal donar-los responsabilitat, que prenguin decisions, que acceptin les seves limitacions i que siguin capaços no només de fer les coses bé, sinó de fer el bé en tots els seus actes. I és que la maduresa costa. Significa saber acceptar crítiques, contrarietats, ser realista, encarar les dificultats amb serenitat, i tot això s'aconsegueix a base de créixer emocionalment i no només de créixer en edat. Diuen que la maduresa es comença a manifestar quan ens preocupem més per als altres que per nosaltres mateixos. Doncs avui, a Paraules d'Amor, ens preocupem per ajudar els nostres fills a créixer amb maduresa. Comencem. Doncs estem escoltant la cançó Clocks de Coldplay perquè realment el temps passa, el rellotge avança, però això no significa que creixem en maduresa. Per tant, per parlar d'aquest tema, avui ens acompanyen els nostres tertulians habituals. Tenim a la Laura Sánchez. Laura, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També ens acompanya la Carmita Guix. Carmita, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ja sabeu que tots ells són moderadors i orientadors familiars del FERT i avui tenim un tema que és el tema de la maduresa. És real això de que cada vegada, encara que estiguem avançant en edat, en maduresa ens està costant d'avançar? Estem en una societat una miqueta més immadura que fa uns anys?
Jo crec que això és una evidència des del moment de que... Bueno, i és una explicació molt simple. Evidència vol dir que tothom, quan parla amb un noi i una noia de 30 anys, dic noia de 30 anys,
I tant, noi, no res de senyores, no?
Noia de 30 anys. Home, te n'adones que no té res a veure amb una dona de 30 anys de fa 20 anys, o, és una altra cosa, no? I això què té a veure? Bueno, doncs té a veure de que avui dia la gent, la joventut, els nostres fills, doncs s'han trobat amb les coses bastant fetes. Han rebut de tot, no els hi ha mancat de res, ho tenen tot pràcticament a l'abast, al seu abast. Que, són les dificultats el que et posa a prova i el que et fa que tu creixis. Amb la qual cosa, el lògic és que a la gent li costi més arribar a la maduresa. Per tant, si, davant de la pregunta és un fet. Ara, el que també sorprèn és que de vegades hi ha gent que dius és que ja no són 30, aquesta persona té 40. Nena, que tens 40, i que probablement ara toca.
El que dèiem al principi també és això de que el fruit arriba a la maduresa i això és evident, però en la persona hi ha algun punt que sempre assolim aquesta maduresa plena o sempre hi haurà alguna part de nosaltres que estarà una mica immadura? Es pot arribar a aconseguir això? Jo això no ho penso, Dic, aquest any, ara que n'he fet 37, em centro, faré... Bueno, però sempre hi ha un punt en mi que potser no ho acabo de fer del tot bé, per tant sempre hi ha un punt immadur. Arribem a la plenitud?
Però és que la vida humana és això, o sigui, no és que arribi un moment en què ja ets perfecta.
No, puc estar tranquil·la.
És tota la vida que hauràs d'anar lluitant per assolir les virtuts i per millorar els valors, i per tant tenim tota la vida per endavant, i segurament si ens morim amb 80, 90 o 100 anys, pues encara hi hauria gent amb 100 anys que diria no, encara em falta...
Quin maduquera,
veig que encara hi ha algun punt que puc millorar. I això és molt maco, perquè si no seríem uns superbis, ens pensaríem que som tots genials i perfectes i que no tenim res a millorar. No?
Per tant, el punt òptim de maduresa de la persona tens tota la vida per aconseguir-lo.
I tant, i ets a temps,
Som a temps,
òptim.
Perfecte. Òptim costa, no?
Home, és que també és bonic entendre la vida com aquesta... com aquest anar-se construint constantment. O sigui, qualsevol... tinguis anys que tinguis, qualsevol repte, qualsevol situació negativa, dificultosa, bona, doncs et representa aquesta oportunitat. Em faig a mi mateix, no? Com ho afronto, com ajudo, com em centro en mi mateix, potser massa, o sé entendre les necessitats del que tinc al voltant, i van sent oportunitats que vas tenir al llarg de la vida per dir, potser que sí que me n'he de donar, que el que hauria de fer és tal, no? I amb això doncs, vas madurant, evidentment.
L'Aureli també ens deia que amb les dificultats és quan aconseguim més maduresa, però potser no vol dir que un nen que ho hagi tingut tot molt fàcil o... Potser ser consentit no vol dir ser immadur. Potser és un nen que ho té molt fàcil i que realment els pares doncs, no tenen cap dificultat, però tot i així pot ser molt madur i molt responsable.
Pot ser, el que passa que ajuda molt. Ajuda molt. És com, per exemple, un altre vessant. Tot el que sigui... Clar, fa un moment estava parlant de virtuts, no? Per exemple, l'esperit de servei. Doncs el que una persona tingui l'oportunitat de servir als altres, això li madura molt. Jo mai agrairé el temps que vaig dedicar portant joves nois a la muntanya, vull dir, excursionisme amb nens petits. A mi em va madurar molt, però molt. El fet de ser responsable d'un de nens, dius, home, és que jo sóc diferent, ben nascut amb el fill, però aquesta circumstància, m'ha ajudat a madurar. Per tant, jo crec que, i per això dic que des del punt de vista també de l'escola, doncs quan es parla de formar els alumnes, home, els professors no haurien, ja no dic que ho facin o no ho facin, però teòricament no haurien només de centrar-se en els coneixements, diguéssim, tècnics o intel·lectuals, no, sinó veure de quina manera també estan fomentant que madurin com a persones, que tinguin que posar el cap, que tinguin que esforçar-se, que tinguin que donar respostes, i que tinguin que lluitar per assolir uns valors que se'ls ha de presentar. Perquè si només presentes com a objectiu uns coneixements, un nen pot arribar a tenir un 10, bueno, sí, en coneixements, però també has de presentar altres facetes que realment dius, home, aquí es nota que hi ha maduresa. Per exemple, veus, els exàmens està fet d'una forma que es nota que aquest examen és més madur que aquest altre.
En la presentació.
Aquest és un exemple, però d'altres. Vull dir, cerca vessants que maduren a la persona, la fan més plena, no?
De fet, fixa-t'hi, els currículums escolars no tan sols tenen els coneixements, sinó també tot el tema de desenvolupar una sèrie d'hàbits, de competències bàsiques, el que se diu les competències bàsiques, no?
Aprendre, relacionar-se amb l'entorn.
Exacte. I quan tu programes una assignatura, doncs, a més del contingut curricular, anem a dir teòric, doncs, paral·lelament, tens les competències bàsiques que aquell nen ha de desenvolupar.
I que la realitat això està costant als alumnes. Perquè
molt,
quan la pregunta
sí,
enumera, digues, explica encara, però
exacte,
la que és relaciona, sí, opina...
Sí,
això
sí,
ja costa més, clar, quan clar, han de demostrar el que dèiem, una maduresa clar, per encarar el tema sense copiar-ho del llibre...
És més incòmode, costa, requereix un esforç, que és el que dèiem, no? Si ho he estudiat de memòria, ja està. Si he de comparar, he de raonar, doncs em costa més, eh?
És que també és veritat que, bueno, la maduresa intel·lectual potser sí que ens ensenyen a assolir-la, no? A l'escola, doncs, matemàtiques, tot això que deies, les competències bàsiques, no? Però també, sobretot, hi ha una mancança de maduresa afectiva, no? I això es nota, no? Potser han tingut la possibilitat els nostres fills o els alumnes amb els que tractem, han tingut la possibilitat d'intel·lectualment arribar molt lluny, però en canvi, efectivament, són gent de pocs recursos. Humanament, potser han estat amb una manca de gent que els ha estimat de veritat, que els ha recolzat, que els ha empentat a tirar cap amunt davant de les dificultats, i això a vegades ho veiem amb gent, doncs, amb famílies desestructurades, amb famílies conflictives, que els fills tenen una manca total d'afecte, per hores de soledat, de no sentir-se estimat, etc., que surt més endavant aquesta falta de maduresa, no? Perquè llavors no saben tampoc estimar, que és el més important que hem d'ensenyar als nostres fills, no solament a saber anglès, matemàtiques, que per suposat, sinó el dia de demà que sàpiguen estimar, perquè si saben estimar, seran persones que seran estimades. I això és també un punt important de tractar amb ells, no?
Seran sortint els mateixos, els propis interessos.
Però és molt bonic això, assolir la maduresa per saber estimar. O sigui que l'objectiu de ser madurs no és no enfadar-te, no enrabiar-te, sinó tenir la capacitat d'estimar els altres.
I quan parlàveu d'això dels pares, que dèieu que si un pare, que afortunadament doncs, té un entorn positiu, sense problemes, i el nen creix en un ambient de felicitat i tranquil, doncs això no vol dir, tal com tu deies, Aureli, que el nen no pugui ser madur, no puguis treballar-hi la maduresa. No calen dificultats econòmiques o dificultats de passar fred. Si aquell nen amb els germans ajudes a col·laborar, l'ensenyes, potser que no cal comprar no sé què perquè ja ho té prou bé de l'any passat. Detallets que, tot i que l'entorn de casa sigui fàcil i bo,
sí, o estable,
pots,
no?
Exacte, pots ajudar molt al nen a no ser un nen ple de capritxos, un nen consentit, un nen que només mira per el que li ve de gust i prou... Per tant, també el pots ajudar,
sí,
no? A fer-se una persona més madura.
Una mica, no?, de valors, de que vegi generositat, que
exacte,
vegi altruisme, també.
Exacte. Poques... I que sàpiga que del que fa ell en depenen els altres. O sigui, del que tu fas depèn doncs, que el teu germà estigui millor o no, que els seus pares estiguin feliços o no. O sigui, aquest obrir la ment i dir que del que jo faig depenen altres, no? O els meus amiguets. Doncs això és una vessant molt enriquidora per part dels pares.
Ara imaginem-nos que alguna família doncs, ens està escoltant ara, aquí al Paraules d'Amor, i està pensant, jo realment no sé si el meu fill és madur per l'edat que toca o és immadur. Aleshores, quins consells podríem donar a aquestes famílies? Quins trets creieu que destaquen d'un nen que encara és molt immadur?
Home, per exemple, un nen és immadur o una persona és immadura quan està constantment comparant-se amb els altres, no? Això seria un ras que tu veus de seguida amb els fills, si estan comparant. És que l'altre, a l'altre li has fet, a l'altre en canvi li has dit i a mi no...
Pues, això fan molt entre germans,
molt,
eh?
Sí,
això
sí,
això sí que...
Sí, és una mica ja exagerat. Això també és bastant normal quan els nens són petits. Però hi ha un moment en què ja dius... Això ja no és normal que ho digui, que s'estigui comparant amb els seus amics o... Ja no, ja veus que no, home, que això no
que és petit
no,
encara,
no?
No
et porta enlloc, o sigui, tu has d'acceptar el que ets i com ets. No pots estar dient, no, és que jo, és que no sé quant, és que pobre de mi... No, tu ets així, amb això te n'en sortiràs molt bé.
i donar-li aquest marge de confiança, d'autoestima, d'encara que tingui unes limitacions que els seus amics o els seus germans no tenen, ells, els germans i els amics tenen unes altres, però ell, amb les qualitats que té, pot fer moltíssimes coses. Doncs vinga, enfoquem aquesta, recolzem o enriquim aquesta autoconfiança, autoestima amb ell mateix, perquè això l'ajudi a madurar. És a dir, no et quedis aquí amb un raconet, no?
Comparant-te amb l'altre, no? Sí. Aquest seria un, no? La persona que es compara molt. Potser això també és una mica...
No, perdona, digues, ara podem seguir més, però jo dic per no desmoralitzar, no? Ajudar, no? De vegades fer veure que per definició doncs els nostres fills ja són immadurs. O sigui, per definició.
Tots, per de sèrie. Per, no?
No, és més, fins i tot un adolescent o un...
Però clar, com...
Ja pel fet de ser adolescent...
Ho és.
Ja és immadur.
És el que li correspon. El
que passa que no és tan immadur com un nen, diguéssim, de l'escola inicial, no? Etapa inicial. Bé, què vull dir? Que hi ha tot un període de temps. No ens hem de posar nerviosos. El que hem de fer... Dir que això no vull tancar el tema, no? Simplement perquè no ens posem nerviosos. Dir, tenim tot un temps per davant. El que sí que hem de fer els pares és posar una sèrie de condicionants que favoreixin aquesta
nerviosa. Ah, exacte.
I aleshores, a mira que... Com que els fills són diferents, un d'altre, doncs amb aquest caldria més, fixar-me en el tema d'ordre, a veure si posa... Per què? Perquè és una prova de maduresa que hi ha persona que té fermesa de conviccions, que té... Bueno, doncs aleshores, doncs, amb aquest, això. Amb aquest altre, en canvi, el que li caldria és aquest punt d'inseguretat que té. A veure com li puc donar... Bueno, per tant, jo d'entrada... Podem anar parlant, i és bo que amb la tertúlia doncs, anem desenvolupant aspectes, però perquè no ens posem nerviosos, tenim tot un període llarg. Per definició, els nostres fills ja són immadurs.
És més, home, això... llarg tampoc. Sí. Perquè...
Aleshores, tenim bueno, tota l'adolescència, quan siguin joves, i posar els mitjans perquè vagin madurant. I no ens posem nerviosos.
No ens posem nerviosos, però sí que és una cosa, no?, una mica, que va una mica contrarrellotge. Si als 16 encara el veus tot panxo al sofà, potser és moment de ficar-se les piles, no?
Això que dius, aquest nen de 16, 18 anys, que no fa res...
Que no tira les escombraries, que no fa res...
Aquí està. No es fa el llit, no s'endreça a l'habitació, no estudia... Home, llavors comença a ser preocupant, no?
Llavors penses en l'Aureli i dius, bueno, tinc temps, però potser m'he d'espavilar.
Vol dir, si posem els mitjans...
Val.
Que, no és genètic, això. No, perquè a vegades pares que diuen és que tinc un nen que no li agrada estudiar, que és un manta, que tal... Bueno, a tots ens costa estudiar. Com si ja fos una cosa genètica. Clar que hi ha altres que estan més predisposats perquè tenen altres motivacions, però que d'entrada no ens hem de posar nerviosos. Bueno, vol dir que haig de posar aquests mitjans. Amb aquest altre, d'altres. Però bueno... No és que sigui ja irreversible.
No, evidentment.
Ara, on realment és preocupant, això ja ara també podem desenvolupar-lo, si voleu, però és tot el que fa referència a quan hi ha una persona realment hauria de ser madura, per exemple, el cas d'una persona que vol contraure matrimoni, que vol crear una família, i te n'adones que molts fracassos matrimonials tenen molt que veure amb la maduresa. Hi ha persona que no té capacitat per aquest compromís matrimonial. No té capacitat perquè es deixa portar pels sentiments, es deixa portar per les apetències, es deixa portar per el que li agrada, per el que no li agrada. Clar, aleshores, ja, per definició, això ja té totes les condicionants perquè fracassi el matrimoni.
Però suposo que qui contrau matrimoni està convençut de que sí que és prou madur. És a dir, ningú n'és conscient de la seva immaduresa fins que algú t'ho diu un altre. Clar. Aleshores, com que no hi ha un termòmetre que mesuri la meva escala de maduresa i no puc saber si estic en el grau òptim per contraure matrimoni,
clar,
com ho podem saber si ho estem fent bé? Això és molt difícil.
A mi em sembla molt important, em sembla un punt que hem de pensar-hi els pares, no? Nosaltres coneixem els nostres fills. I quan veiem que té alguna mancança, els pares ens surt corregir-lo, no?
Sí.
No renyar-lo, corregir-lo. Mira, això no ho estàs fent prou bé, em sembla que aquí t'estàs equivocant, etcètera, etcètera. I és molt important, deia, que els fills, o nosaltres, totes les persones, ens donem compte, o sigui, ens deixem ajudar. Perquè si no et deixes ajudar, també és un punt d'immaduresa, no deixar-se ajudar, que quan un és corregit és perquè volen o busquen de tu el millor, perquè si no passarien de tu i no et dirien res, no? Però si et corregeixen és perquè t'estimen. Per tant, escoltem els nostres pares o els nostres companys o fem nosaltres amb els nostres fills corregir i que es deixin ajudar. Perquè quan ja decideixin casar-se, que no sigui massa tard, que durant aquests 25-30 anys haguem tingut temps de corregir i de polir els defectes. Però clar, t'has de deixar ajudar.
Això hi ha que dir-ho als fills, ja que quan s'enfaden amb tu perquè els insisteixes, perquè els correges o perquè els renyes, oh, home, és que l'amic i la mare de tal sí que l'entén, sí que li deixa, sí que no sé què. I tu dius, sí, carinyo, però és que jo el que voldria per tu, per això o et renyo o no et deixo o t'exigeixo. O sigui, a vegades ja que tenia aquesta conversa, quan ja són aquestes edats adolescents més grans, no?, en les que poden raonar perfectament, de dir, mira, sé que potser no t'agrada tot això que t'estic dient, però mira per què t'ho dic. Tot això cap a on et porta? Tot l'altre cap a on et podria portar? Clar, ell decidirà. Seguirà rebotat contra tu, segurament.
Sí, però
no?
Algú va calant,
però
no?
Però algú va calant, no? I quan som més grans, tots recordem, no?, allò que em deia la meva mare, i potser ho fem, fins i tot.
I quan ets, no?, mare, no?, acabes fent i potser tant el mateix que havies vist.
I tant, i tant, i
per tant, és feina nostra dels pares que arribin a casar-se en grau de maduresa.
Clar.
Que ho haguem polit abans, exacte, no?, tot això.
Jo també diria, quan abans preguntaves quins símptomes podem trobar de manca de maduresa, em sembla que és molt important el fet de l'autocentralització. La persona que només sap estar pensant en si mateix, que els seus capricis s'han de complir ja, que si no té el que vol, drama. Diferent un nen de 2 anyets, això és normal, no? Però ja amb 16, 17, 18, no?, que molt bé, ja pot haver-hi la rebeldia adolescent pròpia, però que aquell nen té que estar format, adiestrat, en dir, noi, mira, ara això no pot ser, o d'aquí més endavant, o per Reis, o ja veurem quan arriba, avui per avui encara no, no? Doncs tot això que els ajudi a sortir del meu ego, d'aquest moment m'agradaria, i saber esperar, saber aplaçar, saber entendre, això ajuda molt a treballar-ho. A pesar del mal humor dels nens, eh?
Sí, sí,
a pesar.
Sí. Però cada vegada però és més difícil, fer-los resistents a la frustració.
I tant.
Perquè tot és tan immediat. És
clar.
Vull saber aquesta cançó, Google,
clar,
ja la tinc, no?
Clar,
jo potser
clar,
havia d'anar a buscar, gravar un caset d'una amiga, fica-ho. Ara és tot ja. A més, els missatges també dels mitjans sempre és aprèn anglès en 15 dies.
Sí, dius,
sense esforç,
sí, sí.
No? Sense esforç.
Sense esforç.
Tot és sense esforç. No?
Tot,
dius, ostres, que fàcil és tot jo, perquè he d'estar aquí patint, perquè m'he de frustrar, si
clar,
tot arriba molt immediat.
Clar.
Vull dir que encara que el missatge de casa sigui, no, doncs no toca,
clar,
veuen que després tot costa tan poc a vegades d'aconseguir,
que costa més. Però fixa't que la maduresa dels pares també ajuda.
Perquè,
si vols, a l'inrevés també, perjudica la manca de maduresa. Per exemple, abans Laura estava parlant de la inseguretat. I hi ha famílies que es deixen portar, és que avui dia es porta, és que avui dia, és que aquestes famílies fan,
sí,
i com vegin que hi ha moltes famílies que deixen fer o que fan,
sí, sí, apunten.
El que és més greu és que ho diuen. O sigui, a banda de que ho pensen, a més ho diuen explícitament. I clar, els fills diuen, home, els meus pares també dubten. Ho fan el que fa tothom. Si fan el que fa tothom, perquè clar... Doncs això també forma. Vull dir, per tant, que la maduresa dels pares... O sigui, això que deies, Carmita, doncs estàs formant quan tu estàs ferma amb les teves conviccions. I estàs dient això, això, el que sigui, no? En canvi dius, no, és que la majoria fan, els que els altres fan... Doncs jo crec que també no ens hem de desmoralitzar, que si nosaltres som madurs i donem idees assenyades, doncs això influeix.
Ara me'n recordava quan deies això de l'exemple dels pares, no? Ja ho he dit alguna vegada, no? Però és que per mi és un exemple, no? Hi ha uns veïns, doncs, que estan les 24 hores permanentment la televisió oberta, perquè viuen en uns baixos, i quan jo surto i entro de casa meva, ho sento que tenen la tele. I sé perfectament que de 24 hores al dia potser tenen 18 o 19 hores. I precisament programes d'aquests del cor i totes aquestes
banalitats. Que parlen tots un damunt de l'altre.
I a vegades penso, pobres fills, els d'aquesta família, clar, perquè els models que surten per la televisió, per aquests canals, són nefastos, no?
Però no només el model del canal. És
no,
que
els seus pares, clar, que estan allà, no sé què fan, no ho sé, Potser no treballa, no ho sé, és que no ho sé, no ho entenc, és igual. Però clar, una persona que està perdent el temps, hores i hores davant de la televisió, facin el que facin, sigui més bo o menys bo, doncs ja estàs donant un mal exemple.
Ai, i el problema de les pantalles, que també anem al parc a veure els nens i estan tots els pares també,
estem
els pares pendent del mòbil.
Sí.
Mira, jo fins a cert punt això no m'importa tant, perquè abans potser agafàvem un llibre i ara estàs amb la pantalla enviant WhatsApps. És igual, igualment, vull dir, traiem
l'ull
i una
revista
i
anaves veient, sí.
Bueno, potser sí que conversem menys amb el del costat, que abans et trobaves amb algú en el parc i al cap de 5 minuts, almenys les senyores ho fem bastant, no? Pues estaves parlant amb una altra mare, no? I ara potser estàs més ficat amb tu mateix, és veritat. Bueno, però si hi ha aquest equilibri d'una mica de cada, Tampoc molt bé. És perquè per ser negatiu al 100% estar en una pantalla...
Si es compagina amb altres coses. Per tant, pares com a exemple, pares que actuïn amb maduresa, fills que també voldran actuar amb aquesta maduresa. Exacte. Vosaltres que sou orientadors familiars, això jo pregunto, la gent que s'apunta als cursos, als cursos d'orientació familiar, ho noteu que cada vegada més potser hi ha un problema d'immaduresa, que tenen més dubtes, són més insegurs com a pares? Abans, potser al veure l'exemple de les àvies, les mares sabien més ben bé el que tocava. Ara trobeu que les que s'apunten a cursos d'orientació familiar potser són mares més dubitatives?
És que és un problema de societat. Abans, i quan dic abans, tu dius, fa 4 anys, 5 anys, no, però si poses 20 anys, o ja poses una mica, un període una mica gran, home, la mateixa societat hi havia una sèrie de principis que eren intocables. El principi d'autoritat era intocable, i tothom l'acceptava. I el matrimoni, doncs era el matrimoni, allò era el que era, i ningú... És a dir, hi ha una sèrie de... Clar, una societat amb uns valors ja acceptats per tothom no tenia aquest perill, perquè tothom acceptava com a bo una sèrie de, bueno, un estatus, per dir-ho d'alguna manera, i això facilitava molt les coses. Davant d'aquesta confusió que hi ha avui dia, doncs, els pares, bueno, no sé, diu, ara no em veig en corda. I de vegades...
Hi ha més inseguretat, no?
Hi ha certa por.
Hi ha molta inseguretat.
Hi ha certa por, de vegades, a manifestar una cosa que en principi és bona. Però diu, caram, jo tampoc parlaré massa bé del matrimoni, perquè potser, d'alguna manera, estic dient una cosa que no està del tot ben vista. Bueno, doncs així, fins aquí arriba la cosa, no? Per tant, això es dona.
Clar.
Em preguntes, això es dona. I aleshores, en un curs va molt bé perquè... arriben a veure, davant dels casos, ara ja no és el tema, però vull dir, davant d'un cas, davant de fets, se n'adonen que hi ha molta gent que té sentit comú. I quan ja ha sentit comú a sobre, el posa sobre una taula i l'escrius en un paper, diu, pues això és lo desitjable. Una altra cosa que s'ha de comprendre, que hi hagi molta gent que no ho faci, però el que és més desitjable és això. I tu deies això de la televisió. Doncs això de la televisió, doncs tothom entendrà que és millor doncs, sopar o dinar sense la televisió posada. Tothom ho entendrà. Una altra cosa és que, bueno, si es fes, tampoc és tan greu. No és allò de dir, això és gravíssim. Bueno, gravíssim no és. Ara, que és de sentit comú, que és millor que hi hagi tertúlia, que es pugui parlar, que no s'hagi d'escriure, tu que no sento el que dius. Bueno, quan ho poses en un paper, o quan... Pues hi ha molta gent que amb sentit comú dona aquests criteris.
O sigui que no, són més madurs del que després diuen, no?
Sí.
Potser a vegades... Sí. Tens un punt d'immaduresa perquè no goses acabar de deixar-te anar o donar la teva opinió, però mentalment sí que ho ets. Clar. Si tens les idees bastant
amoblades. El que passa és que, lògicament, si el teu entorn pensa tan diferent, això t'hi pots trobar amb, doncs, al parc mateix, no? Doncs jo t'agradaria que el teu nen, doncs, jo què sé, deixés el columpio amb un altre nen, o que deixi el cubo i la pala, que en principi tothom ho fa en els parcs, no? Però si tu veus que no, que tu vols que el nen no s'embruti i que els altres sí, o sigui, petites tonteries, no? Que si tu veus que no i els altres que sí, o al revés, a tu t'agrada i els altres no, et pot fer sentir malament, no? El mateix passa a la porta de l'escola, moltes coses d'aquestes, que veus, ai, els de la classe diuen que no, els de la classe deixen, i a tu t'agradaria més, o sí o no, Doncs això et pot fer sentir-te malament, insegur, no? I dir, a veure, realment tinc raó.
Per això ho estic molt... fent bé, jo.
Exacte.
No? Et venen els dubtes.
Per això va molt bé documentar-se, llegir. Bueno, hi ha llibres molt bons a nivell educatiu que per edats t'ajuden, no? A conèixer les etapes, exacte, que és normal d'aquests nens, el grau d'immaduresa és absolutament normal segons aquella edat, i com tu has d'incidir anar-lo encaminant cap a anar madurant. I això sí que és un consell de cara als pares fabulós, no? El documentar-se, el llegir...
Aquest sempre el donem aquí, que els pares es formin, és que
formar-se.
És la clau,
sí,
no? Que
sí,
es tinguin idees, que parlin amb altres famílies... Que...
Exacte, sí.
I una cosa que també ens pot donar seguretat és veure que, ara feia un moment jo estava esmentant lo del sentit comú, no? És veure com des de diferents ambients, jo, per exemple, he tingut l'oportunitat de donar cursos d'orientació familiar, ara recordo, aquí a Barcelona, en un barri, doncs no està passa res, digui, el barri del Raval, del Raval, per exemple. Doncs matrimonis, que està donant una sessió, que hi haurien unes 25 persones, no? Hi havia allà 7 o 8 llengües. O sigui, és un barri que hi ha...
Sí, que té molta multiculturalitat. Sí.
Amb això estic dient gent molt diferent.
Clar.
No físicament, que també el color, Molt diferent. En canvi, aquests principis... quan parles de maduresa, de valors humans, virtuts, qualitats...
Tots
els
fills,
entenen.
Sí, i tant.
És més, els valoren, són universals. I tots els pares desitgen pels seus fills, perquè tots els pares de totes les ètnies... Jo estic parlant ara...
Sí, tens raó.
Més d'un, ara recordo 3 cursos que he donat allà. I tots hi ha aquest comú denominador. Tots estimen molt els seus fills i volen pels seus fills, això quan estem parlant ara, eh? No s'ha de dir, bueno, és que és una cosa occidental
no,
passa aquí a Barcelona o en els països. No. Tot igual. Per tant, hem de tenir aquesta seguretat de que es pot fomentar la maduresa, fomentant aquests valors, no?
I quan és un nen madur? Als 8, quan fa la comunió? Als 18? Quina és?
A cada edat ha de tenir la maduresa que li pertany.
Que la maduresa va per graus, també,
per grau, no? Li pertany la que té, I aleshores, un professor, doncs, arriba un moment que després de conèixer molts alumnes, se n'adona que els exàmens d'aquest, del Pepito, hola, pobret, és una mica immadur perquè comença a fer les coses. I en canvi, quina maduresa, com fila prim, com arriba a detectar? Dius, té més maduresa perquè sap arribar més. Bueno, doncs hi ha de més i de menys, però que cadascú ha d'arribar al seu temps. El que passa que, clar...
Això és molt important, Aureli. Respectar els temps de les persones.
Cada un al seu ritme, no?
Perquè a vegades els pares tenim un fill que amb 18 anys és supermadur perquè és un nen responsable, un nen que t'ajuda, un nen que sap estar perquè el necessiten els altres, que dius, quin gust, no? I en tens un que potser en té 25 i dius, bueno, i aquest quan
li toca, no?
Quan li toca, no?
Però després ja ve l'error nostre de mira't un germà.
Exacte. Aleshores, el ser capaç, quan veus que un fill et preocupa perquè no acaba de potser estar al nivell que tu creus que hauria d'estar, no deixar d'ajudar, d'ensenyar, de parlar quan es pugui, que a vegades no pots tant com voldries, no? Però quan es pugui, i recordar que tot el que sí que has dit abans queda dintre, no? Per tant, respectar també els temps de cada persona i saber que hi ha qui li costa més, no?
Una mica el que ens heu dit al principi, encara que en tingui 25 no tirem la tovallada.
Ah, això mai, no?
Encara estem a temps de refer-ho una mica.
I tant.
També no sé si us adoneu que els pares, a vegades hi ha coses que són de poca maduresa, potser, i no els hi deixem fer, i altres que requeririen un grau més de maduresa i ja els hi consentim, no? Jo m'imagino, no sé, alumnes de 11 o fills de 10 o 11 anys que no han anat mai a comprar el pa, però en canvi poden accedir a internet lliurement.
Ah, és molt incoherent,
no? Com és que fem aquestes incoherències?
No sé si ignorància o imprudència, perquè...
És molt incoherent.
Ignorància em costa molt de creure,
Que hi ha nens que no han anat mai sols enlloc, però d'altra banda, hores i hores...
Que no els hi passa res, cuidado, que el carrer és perillós, i per una altra banda els hi deixem el món, no?, a l'abast d'internet, el món obert, no? Bé, jo crec que és una mica d'inconsciència dels pares o que ens pot, no? La corrent ens pot, no? Ens arrossega. A mi em sembla que hauríem de fer... Que una manera de transmetre la maduresa en els fills és fer-los responsables d'alguna cosa. I això ho podem fer des de ben petits. És igual si és treure el rentaplats o fer-se llit cada dia o recollir-se la roba. Petits encàrrecs que tu pots repartir entre els teus fills. I tu ets responsable d'això, de recollir la roba bruta de totes les habitacions, de treure els rentaplats, de parar la taula. I a mesura que van fent anys, els hi vas responsabilitzant de més coses. Tu faràs la compra amb el papà o amb la mamà, tu tens que fer els quartos de bany el dissabte, netejar-los, els anem, o sigui, cada vegada, perquè, i si no està net, si no ho ha fet, allò es queda sense fer. O li has de dir, allò està brut,
no?
S'ha de fer. No anar la mare o el pare al darrere, com que no ho ha fet, que no ha tingut temps, pobret, ja ho faré jo.
És la tendència,
allò quedarà brut, quedarà per recollir, fins que no vinguis. Això costa molt fer-ho, Però és la manera de dir, cada vegada tens més responsabilitats a la família, a la casa, també amb els teus estudis, està clar, i després quan ja sigui una mica més gran, el que deia l'Aureli, no? Doncs ser monitor d'un esplai, o donar un cop de mà donant classes particulars, que tingui ja els seus àmbit d'autonomia amb uns diners al mes, i això madura molt. I a l'estiu, jo sempre, ja ho he dit algunes altres vegades, a l'estiu a treballar.
Quan tinguin 16 anys, no?
Perquè quan surten al món real, no el virtual de la casa, idíl·lica que deia abans la Carpita, no.
La bombolla,
el món real,
no?
Sí. Llavors és quan un realment si és madur, pot enfrontar-se a la gent que fa coses que dius, home, és que tothom ho fa, no? Jo perdo mitja hora a internet cada dia mirant, jo què sé, el diari, i tots ho fan, no? Però jo no. Però jo no ho faré, perquè sé que estic robant temps a la meva empresa o a qui m'ha contractat. I llavors és quan realment veus tota la maduresa que hem intentat inculcar durant els 15-20 anys,
des del principi.
Doncs quan surten al carrer, la vida...
Molt bé, responsabilitats, fer-los treballar, petites feines, i els 16, que madurin de cop, al món laboral. Aureli.
Dic que havies, has dit una paraula que em sembla que té molt que veure amb el tema que estem tractant avui, que és la, has dit, món real i tal. El realisme és una de les qualitats de la persona madura. La realitat és la que és. Les coses no són com li agradaria que fossin. Són com són. I hem d'acceptar que tots tenim qualitats, però tenim limitacions. I ensenyar que tenim limitacions, les que tenim nosaltres, que no són les que té el veí.
No, clar.
I les qualitats que tenim nosaltres són les que té el veí. Això forma part d'una persona madura, pues que té qualitats.
I és realista,
i
no?
I és realista. Però que té limitacions. I aquesta és una realitat. I potser tu hauries d'estudiar més perquè no se't dona això, aquesta àrea. En canvi, amb això, el d'esports veu que se't dona molt bé. No sé. Bueno, doncs aquesta vessant s'ha de donar. I, a més, també s'ha de transmetre. De manera que, de vegades, doncs, en la nostra forma d'actuar hem de ser realistes. Perquè quan ens queixem de coses, però que en el fons el que estem fent és no acceptar una realitat,
clar,
que ens molesta, doncs això que estem fent és que demostrem que no som molt realistes. Doncs que, no sé, estàs demanant coses que són impossibles. Bueno, jo crec que aquesta és una vessant que s'ha de tenir en compte. I de vegades la mateixa vida et posa davant de que amb un fill li pots fer veure, dir, escolta, això que tu proposes, a veure, què passaria si tots els germans fessin igual que tu? O sigui, no, estic posant un exemple casolà. Potser ell, amb la realitat, diria, doncs, que no menjaríem mai perquè no ningú n'hi ha comprat. Què passaria si la mama... Si és el pare el que parla, de parlar bé de la mare. Què passaria si la mare... I aleshores, amb aquest exemple, li poses davant d'una realitat que ell se n'adona, perquè si no, no, que no se n'adona.
És que hi ha un fet molt interessant dintre de la psicologia evolutiva del nen. Hi ha una corrent psicològica que parla d'això, que ens movem segons dos principis. O sigui, el principi del plaer i el principi de la realitat. O sigui, quan un nen és petit, regeix el principi del plaer.
Vull mirar dibuixos, vull mirar dibuixos, sí.
Pataleta, no tinc ganes de fer deures. Bueno, és un nen, és lo normal. Tu ja li faràs intentar entendre, però és lo normal. Aleshores, a mesura que anem posant anys, no? Doncs veiem més la realitat, veiem més que aquell senyor que ha caigut, pobre, li ha d'anar a ajudar, veiem més la mare que va esgotada, que no sé què, ens n'anem adonant. Aleshores, som capaços de moure'ns per al principi de la realitat, que és això que tu deies, Aureli, no? O continuem una mica encastellats en el nostre principi del plaer, mira, a mi que no m'amoïnito, que a mi ara em fa mandra, que a mi ara no em ve de gust, i doncs això és un gran fre per la maduresa.
Ara he entès una mica això que es dèiem de la societat, de que cada vegada som més immadurs, és perquè ens costa molt desplaçar-nos del principi del plaer.
Exactament.
No? És tan agradable tenir sempre el que vols, que clar, qualsevol em trasllada la
realitat.
Jo faig
veure que no veig, vaig a la meva, en canvi, si veig la realitat, em veig obligat a tota una sèrie de coses, no? Doncs podríem dir que el madur és aquest que sap regir-se pel principi de la realitat. Tot i que estarà estupendo que un dia se senti i prendre's una Coca-Cola perquè en té ganes, no?
Sí, sí. No.
Però que és capaç també de que la realitat, tal com tu deies, Aureli, imperi en la seva vida.
Que ens hem de posar objectius i metes realistes, no? Perquè hi ha gent que és molt fantasiosa, no? I en canvi, la persona que és madura, doncs, es posa objectius que són realistes, que són reals, i planifica perquè allò surti endavant i no es queda només en paraules i fantasies, no? Hi ha gent, no, és que jo seré doncs un gran futbolista i guanyaré molts milions o seré l'empresari de no sé què. Escolta, toca de peus a terra. No, això, a lo millor algú hi arriba, però lo normal, l'habitual és que no. És que tu tinguis una feina normaleta, un sou normalet, una família normaleta, i gràcies a Déu, no? Perquè a vegades tenir aquestes fantasies...
No, i per això els nens de 3 anys tots volen ser futbolistes,
clar,
astronautes, no? És aquest principi de la fantasia.
Clar.
I després a les portes de la selectivitat dius, bueno,
clar,
sí,
clar,
on
clar,
entri! Sí, on m'arribi la nota!
Metes objectives i metes realistes i si no, els que no té un objectiu, no? A la vida, tens una vida molt buida, no? S'ha de tenir objectius.
Però ara que he parlat del futbol, i no, com el Josep Maridell, que li agrada parlar del Barça sempre, no, d'una vessant que sí que val la pena perquè realment favoreix, no, la maduresa, no? És a dir, que aprenguin a saber guanyar i a saber perdre. És a dir, amb l'esport es té una gran oportunitat d'exercir moltes virtuts.
I tant,
moltes.
I tant, sí.
Però estic dient una que és visible, que és visible, que es veu. Perquè, a més, es veu amb les persones ja teòricament madures. O sigui, jo jugo a tennis, per exemple. Uh-huh. I va, sempre parlo del tennis perquè és el que faig.
Perquè també, si és veritat, ara anava a dir, dius el Josep Maria, però el tennis sempre surt.
Va, jo és que faig, jo jugo a tennis, bueno, però altres juguen altres coses. El que juga a golf, parlo del golf. I veus que persones que haurien de ser ja madures, mm-hmm. i en canvi es queixen, fan una, sí, carafoll, sí, sí. una quantitat de... un dramatisme per una pilota. Mare Déu, una pilota! Sí. Estem parlant d'un punt, que no passa
sí.
res.
Sí, sí.
Però bueno, les doncs passions que mou això, una pilota. Això és una oportunitat amb els fills de, home, que vulguin guanyar, que està molt bé que es jugui per guanyar, però s'ha de saber guanyar, sense ridiculitzar, però saber perdre, que a vegades es perd. I aquí és una oportunitat per fer-se madurs. Jo em penso, i aprofitar d'aquesta incís que heu fet de l'esport.
Sí. Hem dit dues, no? Ser realista, saber perdre, no? Això sí, ens fa sí, més també. Madurs. Alguna altra? Potser un error que cometem molts és parlem massa, potser, i això també és una mica símptoma d'immaduresa, que ens fiquem molt en la vida
bueno,
dels
això
altres.
Perquè es relaciona amb el jo, mi, me, conmigo, no? O sigui, el parlar molt... a vegades és un símptoma d'egoisme, no? D'egocentrisme, no? El meu, jo... I no deixes parlar als altres, no? Si us hi fixeu, a vegades, quan et trobes amb una reunió de 3, 4, 5 persones i a vegades preguntes com et va la feina i l'altra persona comença a parlar de la seva feina, no? O com et va tal cosa, i comença a parlar. I difícilment ells et pregunten a tu. Fixeu-s'hi, eh? Sí, la gent, què? Doncs tenim aquesta tendència a parlar de nosaltres mateixos.
Ja l'he esclavat el rotllo d'entrada, no?
I ja està.
No m'he preguntat.
I a vegades
no?
dius, ai, jo li he preguntat per com li van les coses i, en canvi, l'altra persona no m'ha preguntat. Mm. Bueno, i a vegades ens passa un mateix,
sí,
no?
Sí,
que dius,
sí.
Home, he de saber callar una mica. Exacte. Per escoltar els altres, no? Sí. I fer preguntes perquè també intervinguin, no?
Mm-hmm.
Bueno, va amb això de la maduresa de o la immaduresa de... del meu món, les meves coses, la meva feina, la meva persona, jo...
El que dèiem al principi, diuen que assoleixes la maduresa quan deixes de pensar en tu per preocupar-te més dels altres.
Sí.
S'acaba el temps de la tertúlia. Moltes gràcies. Ja veiem que és un tema molt interessant, que hi ha moltes vessants de la maduresa que podíem haver parlat. Moltes gràcies a la Laura Sánchez
gràcies.
Per haver participat aquesta tarda, a la Carmina Guix
gràcies.
I a l'Aureli Villar.
Bona tarda.
Fins al proper programa.
Adéu. Oh,
Recte final del programa, ja sabeu els oients de Paraules d'Amor que aquest és el temps de l'entrevista, però avui per problemes tècnics no hem pogut contactar amb la persona que havia de ser entrevistada. Però per sort encara tenim els nostres tertulians aquí amb nosaltres i per tant podem seguir parlant del tema de la maduresa, que sempre ens queden coses a dir. Ja sabeu que en el temps de tertúlia avui hem tingut a la Laura Sánchez, a la Carmita Guix i a l'Aureli Villar i per tant seguirem parlant del tema de la maduresa. Avui parlàvem també, ara mentre esperàvem i escoltàvem la cançó de Forever Young, que sempre volem ser joves, que a vegades ens costa adquirir aquest grau de maduresa. Tot això també està molt relacionat amb la formació de caràcter, no, Aureli? Ens comentaves, sí. Parlem de la formació de caràcter, sí. També.
Bueno, és que, de fet, ho has dit molt bé, formació del caràcter, perquè el caràcter s'ha de formar, o sigui, no es neix, o sigui, el temperament es neix, el caràcter es fa, es forma, se li dona forma. I aleshores, clar, Hi ha un moment, a partir d'un moment, a partir del qual... Això no es fa d'un dia per l'altre. Un nen, quan és petit, doncs, depèn totalment dels pares. I quan arribi a l'autonomia plena, doncs ja és madur, és adult, ja ell mateix ja se'n surt.
El que dèiem, ja és el madur, no?
Aleshores, hi ha un moment, a partir del qual, que no és que sigui un dia i una hora, però sí un moment quan un nen, la nena, doncs, té l'oportunitat de prendre petites decisions per ell mateix. La llibertat juga un paper important. Ell ha de prendre una decisió. Què faig, això, sí o no? I això acostuma a passar a partir dels 7 amb les nenes i els 8 els nens. Bueno, dic perquè són una mica més madures, les dones sempre guanyeu.
O sigui que ja tenim una edat, no? Una 7 edat. Les nenes, 8 els nens.
Que a partir d'aquella edat, per què? Perquè s'ha de distingir entre educar i formar. Educar és fomentar valors, actituds, però simplement fomentar-los, doncs, no sé, hàbits, sobretot hàbits, que s'acostumin els nens a menjar de tot i no els li has de donar explicacions. I els hidrats de carbó, no, deixa't, ha de menjar verdures.
Que mengi.
És que la carn, les proteïnes, que mengi carn també, que es renti les mans. I per què? És que és perillós. És que renti les mans. És a dir, hàbits. I a partir d'aquesta edat és quan entra la llibertat en petites dosis i és quan lliurement hauria d'assolir valors, qualitats, etcètera, etcètera. Per tant, és un tema molt important que lliga perfectament amb la maduresa. Perquè una persona madura és una persona de caràcter.
Una persona que li han format, no? Que li han donat forma al seu caràcter.
I a mi sembla que per aquí podíem entrar, sí.
Sí, perquè el tema de maduresa havíem estat dient trets de que fan una personalitat madura i una és tenir el caràcter format. Laura.
Sí, aquesta pregunta que feies tu de la cançó, no? Per sempre joves. I és veritat que avui dia, a la nostra societat, perquè altres cultures orientals o...
No passa tant, no?
O africans, no? Països d'africans no viuen com nosaltres, I allà amb 11 i 12 i 13 anys ja estan treballant els nens.
Tenen molta responsabilitat.
I porten doncs, uns diners a la família, perquè si no allà tots es moren de gana i vull dir, tenen un altre tipus de maduració que aquí no tenim. Aquí volem ser joves i guapos, i estar estupendos tot el dia. I això és impossible.
És el síndrome de Peter Pan, dèiem, no?
I operacions de nas i de més avall, no? Operacions d'aquí i d'allà, no? I gent que va vestida, doncs, senyores de 50 anys, de 40 anys, que van vestides com Barbies, com si en tinguessin 20, no? Com si n'és la seva filla adolescent, no? Sí. O persones, homes o dones, que no volen lligams. No, jo ara de cop i volta, doncs, em passa ja el tren i el perdo i vull seguir sent jove.
No vull complicar,
no? I els fills em lliguen i el matrimoni em lliga i la feina... I volen, doncs, que els toqui la loteria i viure lliurement, no? Clar, això és una falta de maduresa, no? Aquest assolir un compromís que has adquirit i no voler saber res perquè sembla que perdis la vida, doncs, és una irresponsabilitat absurda. Perquè és quan assoleixes un compromís, quan madures, i quan el dus a terme. No, ara ja no, doncs, ja no m'agrada com m'agradava tant, no? Això, aquesta feina, aquesta persona, aquesta dona, aquest marit, no? Ja no m'agrada, no? Doncs el deixo i em busco un altre, no? Doncs això
també
et porta,
maduresa,
et porta
no?
A la soledat i a la infelicitat. Tot el contrari del que es desitja, no? Bueno, revisem com anem de compromís, no? Molt perquè bé. Jo em sembla que quan adquireix
el compromís associat a persones
creix,
madures.
Quan creix. En canvi, el que no vol mai prendre una decisió perquè no em quedi lligat en aquella decisió és quan no fas ús de la llibertat i, per tant, et quedes allà estancat, no? Pol·lulant per allà, pol·lulant, sense créixer
sense saber
com a
on vas,
persona,
tampoc,
no? Si no, et quedes allà estancat en la preadolescència o en l'adolescència permanent.
Però també potser hi ha el risc de semblar molt seriós quan fas això.
No, en absolut. És que jo estic convençuda, no?, les conviccions que un té, estic convençuda de que la vida que he triat i la que m'esforço per viure cada dia és la millor. Perquè quan vaig decidir casar-me, o quan vaig decidir tenir fills, o quan vaig decidir doncs, viure d'una
determinada manera, sí.
Doncs és que això em fa feliç. No vol dir que siguis un ensopit, o un moix, o una persona trista, en absolut. Tot el contrari.
Però tornant als nens, a vegades quan un nen és molt seriós o és molt quietet, diem, és que és molt madur per la seva edat. En canvi, un nen esbojarrat que salta pels sofàs, aquest ja no li diem, això.
Això són diferents caràcters.
Fiquem l'etiqueta al nen que és molt quietet i que està allí fent els deures i tot, ja li diem que és molt madur, que potser no ho és, eh? Potser també és més infantil que un altre. Clar. Però sí que als nens més seriosets li fiquem l'etiquetta de madur, per això et deia, potser va associat la maduresa amb ser una mica més ensupidet, no? I em dius que
no. Que sí que va lligada a l'autodomini.
A l'autodomini.
Sí. L'autodomini, clar, és el que deia abans al principi de la realitat i al principi del plaer. Si jo no em sé controlar amb allò que em vindria de gust, amb allò que em sembla que ara, mira, ja me n'he cansat, que això que deies tu, Laura, clar, si d'aquest autodomini, de dir, a veure, què està passant? Tu deixa'm analitzar una miqueta. Clar, i em deixo portar per el que em sembla en aquell moment, la bufada que em ve, doncs clar, no actuo de manera madura, sinó que actuo doncs, d'acord amb doncs, el primer que se m'ocorre o el...
Amb l'emoció. O sigui, l'emoció, les emocions són les que passen pel davant. I hi ha d'haver l'equilibri entre la raó i l'emoció.
Clar.
O sigui, emocions tots n'hem de tenir.
N'hem de tenir.
Però la raó també mana. O sigui, jo no em puc deixar endur per el sentiment i per l'emoció. Oh, és que ara m'agradaria fer un viatge i deixar la família plantada. Un moment.
Sí, entra.
Has tingut un disgust amb el marit o el fill t'ha fet enfadar. Agafaré
les maletes.
I... Pensa, raona. I mira el que val la pena i no. Perquè fer les maletes i marxar, doncs no et porta enlloc. No et porta enlloc.
Autodomini...
I seguint amb l'autodomini, és que de vegades no hi ha importància i la gent s'utilitza frases, no? És que jo sempre dic el que penso. Un moment, caldria que abans pensessis el que dius.
Home, i tant.
Que no és igual.
No.
Per què? Perquè de vegades hi ha frases que es diuen i aquelles frases es queden escrites. No es poden esborrar.
Poden fer mal.
Però el que és més greu és que és molt difícil esborrar-les. Clar que es pot demanar perdó, però hi queden. És com aquell que doncs, agafa un paper i fa una bola, després el planxa, sí, però es nota.
Les arrugues hi queden,
derugat,
no?
Que derugat. Per tant, no és que li has dit, sí, bueno, mira, millor que no l'haguessis dit. Per tant,
exacte.
A l'autodomini, això és un exemple que serveix amb la vida professional. Que al jefe li vaig dir l'altre dia, bueno, però sí, ja t'has quedat sense feina. Segur, no sé si tindràs raó, però t'has quedat sense feina. De moment, estàs al carrer. Bueno, potser l'exemple no és el millor. Però el que sí que et dic que això té repercussions en tots els aspectes, àmbits de la vida, no només en l'aspecte matrimonial que he posat jo, sinó professionals, els que siguin. Un ha de tenir autodomini. I un dels tres, que això que estaves dient, és un tret molt característic, una persona de caràcter, que té d'autodomini. Això ho fa perquè creu que ho ha de fer.
Clar.
És possible que s'equivoqui, però ho fa perquè ho creu que ho ha de fer.
No
perquè només li plau.
Exacte.
No perquè només li ve de gust, que és el que estaves dient. I això és un tret de caràcter i, per tant, de maduresa, no?
No, jo a vegades penso també un tret de maduresa, no? És que et preocupi més la teva consciència que la teva reputació. És igual el que diguin els altres, no? Els que diguin els altres, que diguin. No? La meva consciència com està, que estigui tranquil·la.
I un altre tret que em sembla que indirectament la Laura havies comentat, però em sembla que val la pena assenyalar-lo, el de fermesa de conviccions. Les persones hem de tenir conviccions. Quines? Bueno, jo ara, si em preguntessis, potser no caldria... És més, no tindria per què dir-les totes.
En tens moltes.
Perquè públicament no tinc per què fer... Despullar-me en públic de tot, no? Moltes coses, ja em coneix l'audiència, ja sap com penso. Però vull dir que totes no tindria per què dir. Ara, les hem de tenir. I quan parlo de convicció vol dir allò que és una convicció, no allò que tu dius, bueno, això a mi m'agrada, però tampoc és tan important. I per què? Perquè si no, aleshores, no ens podrem moure. És que no ens podrem moure per la vida, perquè ens deixarem... Vull dir, serem víctimes, diguéssim, de l'ambient, de lo que es porta, de lo que diuen, perquè de bé ho farem per un motiu o per un altre. No, això per mi està malament, i està malament, i com que està malament, m'és igual que ho faci tothom o no.
El món de les modes i les tendències, no?
Per tant, jo crec que això de les fermesa de conviccions, i això, de cara a la formació, què vol dir? Que els pares, tot el que no diguin, tot el que no facin, queda per fer.
Molt bé.
Per tant, totes aquelles conviccions que vagin insinuant, tot allò està formant.
El que dèiem, no? Això va calant va i calant. Encara que ens pensem que no ens han escoltat, en el fons algú queda dins. Mm-hmm. Doncs ja esteu sentint la sintonia del programa, és el final de el tema d'avui, que hem parlat de la maduresa. Ens tornem a acomiadar de la Laura Sánchez, de la Carmita Guix i de l'Aureli Villar, i nosaltres ens retrobem la setmana que ve, que el tema és molt interessant, serà el tema de l'avortament. Ens veiem aquí, ens sentim aquí a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel. Fins la setmana que ve.
Gràcies, adéu.
Adéu, bona tarda.